Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per posar-nos pedres a les butxaques, que de fet ja podrem treure de cara demà perquè l'episodi haurà passat i només en quedarà l'ambient fred que haurà deixat, però que durarà també poc.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia i bona hora des de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Avui és dimarts, és 1 de febrer del 2022. Comencem mes, no es pot dir que comencem setmana perquè és el segon dia, però comencem mes i aquí a Ràdio Capital, com sempre, com cada dia des d'ara i fins les 9, us explicarem tota l'actualitat del Baix Empordà, de l'Escala a Sant Feliu, de Begú i fins a Rupià. Comença el supermatí i, com sempre, ho fem saludant a les persones de la nostra redacció amb les que us explicarem avui l'actualitat de la comarca. Comencem per en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Goll, bon dia.
Bon dia, Miquel.
I Maria Alzina, bon dia també per tu.
Hola, bon dia.
Comencem amb el repàs de les notícies més destacades del dia. I comencem explicant-vos que el comitè d'empresa de l'Hospital de Palamós reclama més treballadors, Maria.
S'ha fet una reunió dels òrgans de direcció del patronat de la Fundació per aprovar els pressupostos del 2022. Els treballadors del centre hospitalari i de la gent gran demanen que s'acabi aquesta situació de precarietat laboral i que es recullin millores per satisfer les demandes de més personal en diferents serveis.
Centre de sanitari de referència per la nostra comarca, l'Hospital de Palamós, i a Torroella tindrà més carrils bici i rutes segures pels nens amb el projecte Camins Segurs, Anna.
Si us ho avança Ràdio Capital, l'Ajuntament de Torroella treballa en aquest projecte que es començarà a executar en les properes setmanes i que pretén assegurar camins perquè els nens i nenes puguin anar a l'escola de manera segura. Una demanda que feia temps que les escoles reclamaven a l'Ajuntament.
Bona notícia,
doncs. La primera fase estaria acabada abans de l'estiu.
Disculpa, bona notícia, dèiem, per tots aquests alumnes, nens i nenes que s'adrecen cap a les escoles de Torroella. I a les 8 i 2 us expliquem que un home va ser detingut per apunyalar una parella. Va passar a Sant Feliu de Guíxols, Àlex.
La dona va patir ferides al tòrax i una altra al braç. I va quedar en estat crític i pronòstic reservat a l'Hospital Josep Trueta, Girona. L'altre ferit, un home, va rebre més punyalades, segons algunes fonts, 5, però estava ingressat a l'hospital en estat lleu.
Doncs d'aquí un moment ampliarem aquesta notícia per saber en quin estat es troba amb l'Àlex Cordón. I amb l'Àlex Cordón expliquem també que la confraria de pescadors de Palamós vendrà el peix ja a punt per cuinar.
La finalitat és promocionar el consum de peix fresc de proximitat i crear d'aquesta manera una nova forma d'ingressos pels pescadors. El projecte encara es troba en una fase inicial i els pescadors volen que la planta serveixi per promocionar el consum del peix fresc de Palamós, especialment de les espècies que són menys comercials.
Passen 3 minuts de les 8 del matí. I a Castellplatja d'Aro instaran a Correus a cobrir les baixes pel retard que diuen que tenen en les entregues.
Les baixes per coronavirus o les vacances fan desbordar el servei i endarrerir el lliurament de cartes i notificacions. Durant el ple municipal de Castellplatja d'Aro s'ha demanat a Correus que cobreixi les baixes i faci tot el necessari per evitar els retards en les entregues.
A punts de societat, mercat laboral, perquè l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell torna a aixecar una nova jornada d'oportunitats laborals.
Les empreses que vulguin participar en ofertes de feina ja es poden inscriure. La jornada d'oportunitats laborals pretén posar en contacte empreses de la nostra zona que busquen treballadors i treballadores amb persones que busquen feina, ja sigui per a feines de temporada o permanents.
I en el temps per la cultura... Us explicarem, per exemple, que Calonge i Sant Antoni va anunciar ahir que ajornava les rues de Carnaval al mes d'abril. Ho feien arran de la situació de la pandèmia.
La Rua de Sant Antoni es passa el 3 d'abril i la de Calonge el 10 d'abril. El municipi s'assuma així la decisió que ja van prendre a Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Pals, la Bisbal i Santa Cristina d'Aro. En un comunicat, les colles asseguren que la decisió s'ha pres per la dificultat de garantir les mesures de seguretat en una activitat com la Rua.
I la palafrugellenca Clara Peia i el grup baix empordanès Arjau són artistes nominats als Premis Enderroc 2022.
Sí, de fet, ja ens esperàvem que Perifèria, el darrer àlbum de la palafrugellenca Clara Peia, trepitgés fort, no costa gaire, només de sentir les primeres notes. Torna a estar entre les nominades. Clara Peia Peia en els Premis Enderroc de la Música Catalana i aquesta vegada ho fa per millor cançó d'autor. Arjau, per la seva banda, suma 3 nominacions.
I també encara en temps de cultura, avui parlarem amb la directora del Festival Portal Blau, la Cristina Torres, just el dia després que s'anunciés una ampliació ja del cartell de l'edició d'enguany, que comença a agafar forma. Ahir, per exemple, s'anunciaven Daphne Crizaras, que es recupera l'actuació que havia de fer l'any passat i que no va poder fer per causa de Covid, i anunciaven ahir, des del festival, l'actuació de Stay Homes i també dels Catarres, actuacions que tindran lloc el mes de juliol, el 31 de juliol i el 13 d'agost, respectivament, al Fòrum Romà d'Empúries. Per tant, Festival Portal Blau, avui en parlarem, com dèiem, al Supermatí, amb la seva directora. I mentrestant us expliquem també que el palamosí Adel Metxal guanya el Campionat d'Espanya de cross. L'atleta va conquerir el seu segon títol nacional de cross a Jaén, imposant-se en l'última volta de la cursa al canari Nassim Jesús. El corredor de Palamós ja treballa amb la ment posada en el proper Mundial Indoor d'atletisme que es disputarà el mes de març a Belgrat i en el que hi té moltes opcions per fer un bon paper. I també, en temps encara d'informació esportiva, us explicarem que el club excursionista Els Perduts de Begur presenta el calendari de sortides per aquest 2022. Sortides que al llarg de l'any se celebraran, com per exemple l'onzena edició de la Marxa Popular Puja i Baixa, o un bany nocturn a la platja, o la caminada solidària que organitzaran per motiu de la Marató de TV3. Parlàvem, per tant, d'aquest club d'excursionistes, Els Perduts de Begur. Això deien, passarà en temps d'esports. Però si ens n'anem a la previsió meteorològica a les 8:06, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Dèiem, previsió del temps, sembla que avui tindrem tramuntana. Quins són els detalls del temps que hem d'esperar per avui, Marc?
La meteorologia de la comarca d'avui queda explicada amb els dos avisos que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per vent i per estat de la mar. L'avís per vent adverteix de perill moderat d'entre un 10 i un 30% de probabilitat de tramuntana que fins al migdia pugui bufar amb ratxes màximes de 90 km/h. I per l'estat de la mar, l'avís moderat adverteix que podríem tenir maregassa amb onades que podrien arribar als 2,5 metres d'alçada i amb mar de fons de component nord. Tot això amb probabilitat també d'un 10 o un 30% i a partir del migdia. Aquest petit canvi que notarem a la nostra comarca serà degut al pas d'un front que escombrarà de ponent a llevant al nord del territori català i que no suposarà gaire res més que una nevada a la cara nord-pirinenca. El temps d'avui també es presenta assolellat i sense nuvolositat. Amb el vent tindrem el típic comportament de temperatures mínimes que no seran tan baixes i màximes que podran baixar una mica més. I la forquilla a la comarca quedarà entre els poc més de 0 graus mínims als 15 màxims. Així doncs, començament de mes de febrer han mogut el cel, però de moment no s'entreveu cap canvi i cap canvi de tendència.
Gràcies, Marc Vilà. I a les 8:08, temps pel comentari avui amb l'economista de Torroella, Xavier Ferrer.
D'un temps cap aquí hi ha hagut un retraïment de la democràcia, que ha fet que estats aparentment democràtics vagin evolucionant cap a paràmetres autoritaris. I han ajudat els canvis profunds que venen motivats pels avenços tecnològics, també els interessos polítics i econòmics que han provocat desigualtats, i més recentment els efectes de la Covid-19. Per tot plegat, estem en un món més incert, més canviant, on prima la seguretat en detriment de la llibertat. I en aquest escenari hi ha friccions entre estats i també dins els mateixos. També han patit molt altres parts d'Europa, com Ucraïna, entre l'espasa i la paret per la influència de la Unió Europea o de Rússia, o la crisi de Bielorússia, o el conflicte de Kazakhstan. I pel que fa a altres contrades, Turquia, Afganistan, el conflicte de Síria, o la gestió autoritària que fa la Xina amb la seva ciutadania i també amb el Tíbet, Hong Kong o amb els iogurts, o el conflicte intern als Estats Units. I a casa nostra, amatents per trobar una solució al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. La millor solució és l'exercici de la diplomàcia i del diàleg, amb la finalitat de trobar posicions de consens, d'entendre l'altre, que evitin que els conflictes acabin en enfrontaments, que segur són dolents per tothom i per les generacions futures. La fórmula de la política basada en el diàleg és una bona eina, potser lenta, però enormement útil, perquè permet defensar els interessos amb la paraula, amb el consens, cercant punts en comú i alhora defensar la pròpia identitat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs a les 8 del matí i 10 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Portem un parell de dies en els que, bueno, un parell des de dissabte ben bé, en els que la polèmica per la tria de l'artista que representarà l'estat espanyol al Festival d'Eurovisió vaja, està a l'ordre del dia a través de les xarxes. Com sabeu, aquesta polèmica, vaja, segurament no sé que visqueu en un planeta extraterrestre, sabeu perfectament que les tres artistes, o dins de les artistes finalistes, hi havia la barcelonina Rigoberta Bandini. Aquest és el nom artístic d'una artista catalana que es diu Paula Ribó. Arran de com va funcionar les votacions, l'Arnau Tordera, el vocalista de la formació Obeses, va fer un fil de Twitter que deia el següent. Deia: veig moltes reflexions crítiques en la línia de considerar que Paula Ribó, Rigoberta Bandini, és l'enèsima demostració de la renúncia a la llengua pròpia en el terreny de l'art musical i que facilita la projecció d'un projecte artístic. Però encara no n'he vist cap que recordi què consumia massivament Catalunya quan ella, amb The Mamsels, va oferir una proposta prou similar a l'actual Rigoberta Bandini, però en català. I deia: The Mamsels va ser una proposta musical que, com passa tan i tan sovint en aquest país, no va tenir prou suport mediàtic i que, al marge de la seva campanya de reciclatge, recordareu aquella del "encara que siguis de plàstic", tampoc va tenir l'ajuda col·lectiva que qualsevol projecte en català necessita. Un projecte precari. És a dir, en certa manera, deia, què escoltava aquest país quan Paula Ribó, l'actual Rigoberta Bandini, cantava cançons similars a les actuals, però en llengua catalana? Què s'escoltava en aquest país? Quan no hi ha en aquest país de prejudici vers la nostra llengua pròpia? Doncs bé, avui, a la cançó del dia, per encetar el Supermatí d'avui, volem reivindicar la figura de Paula Ribó, volem reivindicar la música de les Mamsels. I ho farem amb aquesta cançó, una de les que van transcendir, i que es diu Salvatge. Cançó del dia, cançó de l'1 de febrer del 2022.
Seus despullada, vestides a...
Salvatge, cançó de les Mamsells, que s'editava l'any 2008. Les Mamsells, banda de la que formava part la Paula Ribó, l'actual Rigoberta Bandini. Dèiem, reivindiquem la música de la Paula Ribó, de la Rigoberta Bandini, també de quan cantava en català amb la seva formació de Mamsells. Passa un minut d'un quart de nou del matí, petita pausa i de seguida ens posem amb el relat d'informatiu de la comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos en el 972-300-228 o a garoïnada.cat.
Les garoïnes, els restaurants de la garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart i dos minuts de nou.
Afirmen que el personal està molt...
Aviam, no ens esperem tots plegats, dèiem. Un quart i dos minuts de nou.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Hi ha dies que la tècnica no ens juga a favor, però això no ha de troncar-nos la nostra voluntat d'explicar-vos, per exemple, que el Comitè d'Empresa de l'Hospital de Palamós reclama més treballadors. La direcció del patronat de la Fundació ha celebrat una reunió per aprovar els pressupostos del 2022. Per això els treballadors del centre hospitalari i de la gent gran demanen que s'acabi aquesta situació de precarietat laboral i que es recullin millores per satisfer les demandes de més personal en diferents serveis, Maria Alzina.
En el comunicat afirmen que el personal està molt esgotat de la situació i apunten que aquestes mancances ja es reclamaven abans de la pandèmia. Fa 2 anys que va esclatar i els serveis sanitaris, no només de l'Hospital de Palamós, sinó de tot Catalunya, demanen més personal. Susana García Bramble, presidenta del Comitè d'Empresa de l'Hospital de Palamós, explica en aquest manifest que la càrrega de treball en molts de serveis és brutal i que lamenten que després de tant de temps la manera de treballar de sanitat no hagi canviat gaire. Segueixen els contractes precaris fix discontinu, les guàrdies interminables en algunes especialitats, la saturació general dels serveis d'urgències, entre d'altres. A més, expliquen que la societat ha d'entendre que molta feina habitual dins d'un hospital queda frenada per la Covid-19. El sistema no té més mitjans ni més mans. Exposen el que passa actualment en molts hospitals, i és que no hi ha prou professionals de la sanitat per atendre la demanda en aquest moment. Per això, en el comunicat, insisteixen en demanar més mans per complir amb les seves funcions. Deixen clar que són treballadors de sanitat, no herois ni robots. Reafirmen la seva posició i demanen que al Baix Empordà s'hi afegeixin més mans i recursos. El comitè d'empresa deixa clar que s'ha de millorar la planificació i les condicions laborals dels treballadors sanitaris.
Gràcies, Maria. I us ho avança Ràdio Capital. L'Ajuntament de Torroella treballa en un projecte anomenat Camins Segurs, que, com indica el seu nom, és un projecte que vol crear camins i rutes segures que connectin el nucli del municipi amb les escoles. L'Anna Salvador ens en porta tots els detalls.
Més semàfors, voreres més amples i carrils bici. Això és el que inclou el projecte Camins Segurs, que té un objectiu molt clar: fer que els nens i nenes de Torroella puguin anar a l'escola de manera segura. Ho ha explicat a Ràdio Capital Anna Company, regidora de Joventut i Ensenyament de Torroella.
Espais segurs perquè la mainada del municipi pugui accedir a les escoles d'una forma, doncs això, no? Tranquil·la, segura, i que les famílies, doncs, puguin confiar en què els seus fills van amb seguretat a l'escola.
És un projecte que tindrà diferents fases per anar cobrint tot el municipi. La primera, segons Anna Company, es començarà a executar en les properes setmanes i està previst que acabi abans de l'estiu. S'ampliaran voreres, es farà un carril bici i s'instal·laran 2 semàfors en una zona concreta.
S'inicia el Camins Segurs a la plaça Quintana i Combis, que és la plaça de la Sardana de Torroella, puja pel carrer del Roser i fins a l'escola Guillem de Montgrí, escola Petit Montgrí, i segueix per la Ronda Pau Casals fins a l'espai Montgrí, que és l'aparcament que hi ha abans d'accedir al Parc Natural i abans d'accedir al Montgrí, que és un aparcament que fan servir tant l'escola Sant Gabriel com l'escola Petit Montgrí com l'escola Guillem.
Així doncs, una primera fase que abans de l'estiu ja haurà creat alguns camins segurs que connectin amb les escoles. Més endavant, la segona fase cobrirà la zona entre l'espai Montgrí i la zona esportiva. D'aquesta manera, qualsevol alumne de qualsevol escola podrà accedir a la zona esportiva amb seguretat. Per aquesta segona fase, però, s'haurà d'esperar una mica més, perquè és un projecte a llarg termini. Està previst que es faci una fase cada any.
I expliquem aquesta notícia pocs dies després d'escoltar l'AMPA de l'Escola Guillem de Montgrí, que reclamen just això, camins segurs perquè els nens i nenes puguin anar a l'escola.
Doncs sí, tot i això, la regidora d'Ensenyament explica que aquest és un projecte que ve de lluny. Explica que ja estava al programa electoral tant d'Esquerra com d'UPM. Tot i això, s'ha anat allargant en el temps per dificultats tècniques. Concretament, el fet d'haver d'instal·lar els semàfors ha allargat la planificació del projecte mig any. Respecte a l'escola Guillem de Montgrí, Anna Company explica que l'AMPA sap que està previst fer aquest projecte. De fet, l'Ajuntament va fer una presentació de l'esbós del projecte per l'escola i l'AMPA fa un any. Tot i això, Anna Company reconeix que recentment hi ha hagut falta de comunicació amb l'escola.
Ara, sí, és cert que el fet de retrasar-nos tant amb el tema aquest dels semàfors ha fet que no hi tornéssim a parlar, no? I potser aquí ha estat una mica, doncs, el fallo nostre de no comunicar-nos més a més per dir, escolta, que ja hi estem treballant, que no és que no estiguem fent res, no? Sinó que hi ha hagut molta complicació tècnica amb el tema aquest dels semàfors.
Així doncs, com dèiem, un projecte que començarà entre febrer i març i que hauria de solucionar la demanda de camins segurs que hi ha per part de les escoles de Torroella de Montgrí.
Gràcies, Anna. És un quart i mig de nou del matí.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Sabíem aquest cap de setmana, perquè ho publicava el Punt Avui, que els Mossos d'Esquadra van detenir un home per apunyalar una parella al carrer a Sant Feliu de Guíxols. La dona va patir ferides al tòrax i una altra al braç i va quedar en estat crític i pronòstic reservat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'altre ferit, un home que va rebre més punyalades, segons algunes fonts 5, però que estava ingressat a l'hospital, va quedar en estat lleu, Àlex.
Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van passar diumenge cap a quarts d'una del migdia al carrer Pirineus i sembla que el detingut i els ferits, tots ells majors de 60 anys, eren veïns del mateix carrer i hi havia alguna problemàtica entre ells. L'agressió va ser en ple carrer a plena llum del dia i, per tant, va cridar l'atenció a tots els vianants que estaven allà en aquell moment, doncs els ferits estaven estirats a terra. Després de l'agressió, que va ser al barri de Vilartagues i a prop de la comissaria dels Mossos de Sant Feliu de Guíxols, els agents van detenir el presumpte agressor i van traslladar a l'Hospital Josep Trueta els dos ferits.
Gràcies, Àlex. Canviem de registre per explicar-vos que la Confraria de Pescadors de Palamós està preparant un projecte per vendre peix net a punt per cuinar a grans consumidors. La finalitat és promocionar el consum de peix fresc de proximitat i crear d'aquesta manera una nova forma d'ingressos pels pescadors. El projecte, encara en una fase inicial, pensa en la creació d'una planta per processar el peix al port on es netegi, es tregui l'espina i s'envasin espècies recent pescades per deixar-les a punt de cuinar.
Els pescadors de Palamós volen que la planta serveixi per promocionar el consum del peix fresc de Palamós, especialment de les espècies que són menys comercials. Així ho va explicar el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Toni Albalat, al programa Tal com som de Ràdio Palamós. Plantegen, també, que es converteixi en un nou mètode per generar ingressos. Començarem a treballar amb poques espècies que ja sabem més o menys quines seran, va explicar Albalat durant aquesta entrevista. El patró major va compartir també que tenen la intenció de buscar sortida a peixos com el sorell o la mullera, que, segons va indicar, no formen part de la dieta habitual de la població, tot i ser molt nutritius.
I aquesta població, els consumidors d'aquest tipus de peix, quins se suposa que seran, Àlex?
Doncs al principi volen vendre l'engròs a col·lectius grans de consumidors, com podrien ser l'Hospital de Palamós o els diferents centres escolars del municipi. A partir d'aquí, no descarten ampliar la venda a col·lectius d'altres municipis de la comarca.
Doncs ja sabem el què, sabem a qui s'adreça i volem saber quan començarà aquest projecte.
Des de la Confraria de Pescadors de Palamós informen que el projecte d'aquesta planta de processament de peix està en una fase inicial d'estudi econòmic. Per aquest motiu, encara no es pot concretar el cost total de la construcció, condicionament i obertura d'aquesta nova planta de neteja i venda directa de peix fresc que, per al seu finançament, comptaria amb fons de la Unió Europea.
Doncs gràcies, Àlex Cordón. Ja sabem què volen fer els pescadors de Palamós i probablement, vaja, més enllà de la pesca, de la captura i del processat, hi tindrà un paper fonamental la distribució d'això. Com s'envia? Doncs bé, per exemple, ara sabem que a Platja d'Aro, si volen enviar-hi qualsevol cosa a través de correus, ho tindran complicat, perquè l'Ajuntament de Platja d'Aro ha fet públic que insta a Correus a cobrir les baixes perquè s'estan donant retards a les entregues. Durant el ple municipal es va impulsar una moció on es demana que es faci tot el que sigui necessari per evitar retards a les entregues que fa l'empresa Correus. Les baixes per coronavirus o les vacances fan desbordar el servei i endarrerir el lliurament de cartes i també de notificacions.
El text, que ha estat una moció promoguda pel grup del PSC, s'ha aprovat al ple municipal per unanimitat. El 2016, a l'oficina de Castell d'Aro, ja hi havia acumulades unes quantes queixes per la deficiència del servei, però les reestructuracions no han pal·liat els problemes. Els afectats reben fora de termini multes o notificacions i no poden presentar al·legacions, fet que implica recàrrecs i reclamacions a les finestretes oficials. Des del personal de l'oficina saben que hi ha una mancança de personal. A més, no tenen reforços per cobrir les vacances a l'estiu i tampoc s'han cobert baixes per contagis de Covid-19, en plena onada d'Omicron, o a pocs dies, a més, de la rotació de personal que alenteix el servei. Cal sumar-hi també que hi ha instruccions per prioritzar les notificacions urgents i la paqueteria d'Amazon, situació que encara posterga més els altres lliuraments i el repartiment del correu ordinari.
Doncs si fos necessari buscar personal, per exemple, a Palafrugell podrien parlar amb l'Institut de Promoció Econòmica per intentar trobar nous perfils, perquè justament l'IPEP, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, torna a aixecar la jornada d'oportunitats laborals que ja arriba a la seva 6a edició. Actualment està obert el període de presentació d'ofertes per part de les empreses que vulguin participar.
Les empreses que vulguin participar es poden inscriure al lloc web de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, abans del 13 de febrer. Posteriorment, es faran públiques les ofertes i s'obrirà el termini per tal que s'inscriguin les persones en cerca de feina. La trobada tindrà lloc el 16 de març. La novetat d'enguany és l'ampliació amb dues jornades més, que inclouran xerrades destinades a empreses i persones treballadores, així com a persones en recerca de feina o emprenedores. En la darrera edició presencial, l'any 2020, van participar en la jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell unes 275 persones en recerca de feina i un total de 43 empreses amb 102 ofertes laborals, que suposaven 452 vacants. L'any 2021 es va realitzar de forma telemàtica. La jornada d'oportunitats laborals pretén posar en contacte empreses de la nostra zona que busquen treballadors i treballadores amb persones que busquen feina, ja sigui per a feines de temporada o permanents.
Gràcies, Àlex Cordón. Un minut i mig i seran 8:45 del matí. Home, aquesta cançó ja és dels anys 90 i està una mica tronada, però és veritat que no hi ha rua de carnaval on no soni aquesta cançó que es diu Samba de Janeiro. Doncs bé, posem una cançó alegre per anunciar una notícia trista, que és que els representants de les colles i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni han decidit ajornar les rues de carnaval de la població. Ho han fet en un comunicat on asseguren que la decisió s'ha pres tenint en compte la situació actual de la pandèmia i la dificultat de poder garantir les mesures de seguretat en una activitat com és la rua de carnaval.
A Sant Antoni la desfilada estava prevista pel diumenge 27 de febrer i a Calonge pel 6 de març. Ara les rues s'endarrereixen els dies 3 i 10 d'abril respectivament. D'aquesta manera, el municipi se suma també a la decisió que ja van prendre Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina, que també van posposar el Carnestoltes a l'abril. Cal recordar que el 2019, a la rua del Carnaval de Calonge, hi van participar una cinquantena de colles i 3.000 persones. En el cas de la de Sant Antoni, la desfilada de carrosses i comparses va plegar més de 30 colles i uns 2.000 participants. D'altra banda, segons informa l'Ajuntament, les escoles mantindran les activitats que tenien previstes per aquest febrer, sempre tenint en compte, això sí, la normativa sanitària vigent.
Són 8:45 del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Una mica més de música en aquesta plana cultural de l'informatiu d'avui.
Home, please stay home. It's okay to be pialona. Please stay home. If you need it, go to Mercadona.
Go to Mercadona.
If you live in Barcelona, there's no toilet paper. In Arizona.
No sé si cal presentar aquestes alçades als Stay Homes, però el que sí que cal explicar és que ahir es feia públic que els Stay Homes i altres bandes també, els Catarres, la Miriam Cano o la Daphne Crizaras, per exemple, que reprèn l'actuació que no va poder fer l'any passat, formaran part del cartell del Festival Portal Blau de la seva edició d'enguany, Marc Clapés.
El festival incorpora nous escenaris a Empúries i a l'Escala, l'Alfolí de la Sal, a la Riba, a les platges de les Barques i també un espectacle itinerant per diversos espais del poble. El Portal Blau està organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i TEM Produccions. Aquest 2022, el festival inclourà actuacions durant la primavera i oferirà una mostra àmplia d'arts, com ara la poesia, la dansa, les arts escèniques, el circ i la música. Entre els primers noms anunciats destaquen els Stay Homes i els Catarres, però també Agnès Algaró, Anna Andreu, Sextet Gerió, Miriam Cano, Daphne Crizaras i també la companyia Circeia. Les entrades ja estan a la venda al web del festival.
Doncs parlem amb la seva directora, Cristina Torres. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia a tots.
Ja és un clàssic aquesta entrevista per parlar del festival de cada any, eh?
Sí, és un clàssic. I a més és per dir-vos de nou gràcies per sempre fer-nos suport i pensar en donar-nos aquesta veu, de poder explicar les coses que fem mica en mica i any rere any. Moltes gràcies.
Doncs amb cada anunci ens agrada explicar, fer allò, l'update del festival, i ahir coneixíem aquests noms que ens explicava ara en Marc, Agnès Algaró, Sextet Gerió. Explica'ns una mica, més enllà dels Stay Homes i de Catarres, que ja els coneixem. Qui són tota aquesta gent que truquen de matinada?
Nosaltres aquest any, com a novetat, dèiem, i heu dit també que incorporem més activitats en un calendari més extens. És a dir, comencem al mes de març en una actuació de l'Agnès Algueró. L'Agnès Algueró és una artista joveníssima que ens vindrà a presentar el seu treball discogràfic Bosc Endins. És una actuació a duo, cantar veu i guitarra, i en un espai meravellós per poder-ho fer, que és l'Alfolí de l'Asfalt. Serà molt, molt bonic. Això serà el 26 de març. En aquest any, que comencem aquest any, el festival anirà de 26 de març a 15 d'agost. I bueno, ara hem anunciat 8 noms, però seran més d'una vintena, amb totes les arts escèniques, música i una gran varietat de propostes culturals. Després de l'Agnès actuarà el Sextet Gerió, que farà un homenatge, bueno, un recital homenatge a Piazzolla amb el seu repertori.
Però Cristina, espera. Parlàvem de l'Agnès Algaró, deia, però què fa aquesta dona? Perquè sabem que ve del món de la música tradicional, però què cal esperar d'un concert de l'Agnès Algaró?
És una proposta molt fresca, és una proposta que amb una, bueno, és una veueta molt 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 càlida, molt calle molt, és jove, però està molt ben armada.
És una Julia Stone catalana o no?
No, però no com algo dolent, sinó perquè té altres virtuts, és una joveníssima artista, però que jo crec que té molt, molt recorregut. I la veritat és que amb aquest primer disc ja té una trajectòria llarga, no? Però s'ha atrevit a publicar les seves pròpies cançons. És un projecte molt personal, les que ja interpretava, les que ja... I a més és compositora. I bueno, amb aquest seu primer treball, Bosc Endins, és aquest recull d'aquestes cançons que ella ha anat treballant al llarg d'aquests anys. És una pop fresc, proper, i bueno, també és la nostra essència com a festival, donar suport a les veus més emergents que comencen i caminen. I és la primera de les actuacions que farem a Portal Blau, la de l'Agnès. Veniu, eh?
Sí, home, això, ja saps que per poc que podem sempre hi som. Vinga, parlàvem també del Sextet Gerió, de l'Anna Andreu, també forma part del cartell.
Sí, que presentarà el seu segon i esperat disc. L'Anna Andreu va publicar el seu primer treball en solitari, doncs jo crec que ja fa un any i mig, que va ser un disc molt bonic que es titulava Els mals costums. I la veritat és que l'Anna Andreu té una veu meravellosa, és una proposta també molt, 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 molt ben armada. Encara no ha sortit aquest disc, el seu nou disc, que té el títol La Mida, i encara no hem pogut escoltar massa res. Això serà el maig i bueno, serà una de les primeres actuacions que l'Anna Andreu acompanyarà. farà, i anirà acompanyada de la Maria Arrufat, que és la bateria i els cors. És una proposta duo també molt, molt interessant. I l'espai és així, és la Folia de la Sal, són aquestes primeres actuacions, en aquest format més de primavera, petit format perquè l'Alcolí té una capacitat de 100 persones, però amb una acústica meravellosa i bueno, és aquesta primera pinzellada del que esdevindrà el Festival Portal Blau.
Cristina, aquest any recuperem l'actuació de la Dafne Crizaràs, que havia d'actuar l'any passat i per temes vinculats a la pandèmia no va poder viatjar. Explica'ns una mica, per la gent que no coneixem aquesta artista grega.
Sí, l'any passat havia de venir, però bueno, tot el que va passar, que va ser, van perdre un parell d'actuacions i precisament són les que eren artistes internacionals que havien de viatjar. És la primera vegada que la Dafne Crizaràs actuarà al nostre país. És una artista que a França té un llarg recorregut, presenta una proposta multitemàtica, al final és una investigadora musical també. Ella ha creat tot un estil que té que veure amb tot aquest viatge al llarg del Mediterrani. A més, és molt virtuosa en quant a composicions, en quant a interpretacions, però a més que canten en molts idiomes. Canten en grec, en espanyol, en francès, en bosnià, en turc. I una mica és aquest projecte el que presentarà, que és aquest viatge en aquest mar mediterrani tan diferent, però alhora tan similar, no? En totes les seves ribes, en totes les seves expressions artístiques, la Dafne Crizaràs farà aquest homenatge en aquests viatges tan clàssics, però alhora també actuals del Mediterrani, sí.
Més artistes, veiem en un cartell d'un festival d'estiu una cosa més atípica, que és la presència de la Míriam Cano, que la Míriam no ve a cantar, la Míriam és poeta, poetessa.
Sí, és poeta, i és una de les meves poeteses que tenim a casa nostra. Nosaltres al festival, bueno, des que portem la direcció des de Temps Productions, vam creure necessari en fer un festival on hi hagués representades totes les possibles arts escèniques, totes les expressions culturals que poguessin donar cabuda una mica també en aquest pensament, en aquesta filosofia de les arrels mediterrànies, i sobretot pensar en que al final la majoria dels concerts els fem en uns espais que tenen molts anys d'història, no? I en aquesta història hi ha totes aquestes llargues tradicions de l'expressió de totes i cada una de les arts escèniques. Així que aquest any també recuperem i també fem molta èmfasi en poder dur el màxim d'expressions artístiques. L'any passat vàrem poder tenir a la Mireia Calafé, i aquest any tenim moltes ganes de que vingui la Míriam Cano. La Míriam Cano, a més, ens presentarà la traducció que ha fet ella del llibre Bluet de l'artista americana Maggie Nelson. És tot un llibre, és un recull de tot aquest viatge sobre el blau, la força del blau, la força emocional i tota aquesta manera molt íntima, no?, de que l'artista va tenir diferents moments emocionals al llarg de la seva vida. La Míriam, a part d'aquesta traducció, té una llarga i extensíssima obra literària, i com a traductora bueno, és una de les persones més bueno, importants en quant a lletres, i a més ens fa moltíssima il·lusió que pugui venir. La vam convidar i de seguida ens va dir que sí, que això també ens ajuda molt, a l'hora del programa que tenim idees, assumen els artistes amb molta il·lusió. I també tindrem la poesia a càrrec de la Míriam Cano. Serà en un espai molt bonic, perquè això ho fem al Jardí Clos del Pastor, que en aquesta casa hi va viure Caterina del Paradís. O sigui que tot molt encaixat en les peces. És un espai meravellós.
Doncs moltes ganes de veure totes aquestes actuacions, i això ho complementem en aquest avançament de cartell també amb Stay Homes, dels quals en parlàvem al principi, que seran el 12 d'agost al Fòrum Romà d'Empúries, i també amb els Catarres, que hi seran el 13 d'agost. Allò,
sí.
Cal esperar més noms així més destacats?
Sí, encara ens queda molt, Vull dir, nosaltres també que no l'hem pogut comentar, en aquest avançament també, com a novetat, l'activitat de circ a càrrec de la companyia EIA, i també en un nou espai que ens ho permet perquè les condicions ara ja són més òptimes, que és a la Riba, a la platja de les Barques, i també ens fa molta il·lusió poder oferir un espectacle de circ per a tota la gent que vulgui venir. Això han sigut 8 noms, però d'aquí fins al mes de març esperem poder desplegar tota la programació. ja serien més de 20. I encara queden noms i espais i moltes sorpreses per poder explicar. Encara queda molta cosa per explicar, sí.
Algun avançament, alguna sorpreseta d'aquestes?
No, ahir ja vam fer 8. Això és el màxim que podem dir fins a 8.
Molt bé, Cristina, gràcies per, no sé, gràcies de nou per explicar-nos una mica més de detall d'aquest festival.
Moltes gràcies a vosaltres, com ja deia abans, per donar-nos suport i per donar-nos l'oportunitat de poder explicar-ho sempre tan a gust, i ja sabeu que Radio Capital, bueno, sou sempre benvinguts perquè sou molt bona feina, felicitats.
I t'esperem al nostre estudi un dia, i si vens acompanyada d'algun artista, encara millor, que farem, ja que tenim un estudi tan mono, doncs escolta, per poder parlar una mica més tranquil·litat del festival, d'acord?
Pues així ens ho farem, perfecte, moltes gràcies.
Adéu, Cristina, que vagi
bé. Adéu, bon dia a tots, gràcies, adéu.
Els Catarres sonaven de fons com una de les bandes també que formaran part d'aquest cartell del Portal Blau, i encara no abandonem la pàgina cultural del Supermatí d'avui.
No és fàcil estimar algú quan han prohibit l'amor.
Aquesta és la cançó que Lil Dami va fer en col·laboració amb el grup Arjau, o millor dit, Arjau en col·laboració de Lil Dami. La cançó es diu Ramiro i és una de les cançons nominades als Premis Enderrock. No és l'única cançó, no és l'únic artista empordanès, perquè, per exemple, ja ens esperàvem que Perifèria, el darrer disc de la palafrugellenca Clara Peia, trepitgés fort i torna a ser entre les nominades als Premis Enderrock de la música catalana, i aquesta vegada també amb premi per la millor cançó d'autor, Eugènia.
Competirà amb altres artistes com Judith Niederman o la Beth en un concurs que dependrà de les votacions populars que es poden fer fins al 7 de febrer al web d'enderrock.cat. D'altra banda, el grup de Vaneres Arjau també ha quedat nominat pel millor disc de folk amb el disc que celebra el seu 25è aniversari de la formació de la banda. Es diu ADN 25 anys diari a bord.
I això que escolteu de fons, com deia, més Ramiro del grup Arjau amb el raper Lil Dami. Aquesta cançó ha estat nominada en dues categories, la de la millor cançó folk i també la categoria de millor videoclip.
Sí, realment un èxit amb les nominacions del grup Arjau, així ho ha explicat Jordi Rubau en declaracions a Ràdio Palafrugell.
I bueno, estem supercontents d'haver passat aquesta primera fase, i bueno, també demanem una vegada més col·laboració a tots els oients que sigui possible per poder passar a la segona fase, i llavors ja no dependrà de nosaltres i dels vots que ens dongueu, sinó que ja passa a l'última fase, que és del mateix Premi Enderrock que decideixen ells. Per tant, molt agraïts, i si ens voleu tornar a votar ens fareu super, super, super feliços.
Després de les votacions populars, el 9 de febrer s'anunciaran 3 finalistes de cada apartat i finalment hi haurà una última votació, i el 20 de febrer es faran públics els resultats a la gala d'entrega dels Premis Enderrock 2022.
Gràcies a Eugènia i tot el suport als artistes de casa, Clara Peia, palafrugellenca, i el grup Arjau, també palafrugellencs, en aquest cas per una cançó en la que han col·laborat amb Lil Dami, i també per un videoclip, per cert, videoclip rodat, ambientat a la platja del Portbou a Calella. Per tant, dues candidatures per aquesta cançó, per aquesta representació empordanesa als Premis Enderrock. Un minut i seran 9:15. Tenim temps per fer algun apunt esportiu, per exemple, per explicar-vos que el palamosí Adel Metxal guanya el Campionat d'Espanya de cross. L'atleta va conquerir el seu segon títol de cross a Jaén, imposant-se en l'última volta de la cursa. Ho va fer el canari Nassim Jesús. El corredor de Palamós ja treballa amb la ment posada en el proper Mundial Indoor d'Atletisme, que es disputarà el mes de març a Belgrat, i en el que hi té moltes opcions de fer un bon paper. Informa Sergi Villena.
Meixal està signant un 2022 brillant, amb uns resultats magnífics en les proves que ha disputat fins ara. Fa dues setmanes, a Eivissa, va aconseguir la segona millor marca de la història de l'Estat en els 10 quilòmetres. Divendres passat, a Karlsruhe, Alemanya, va assolir el segon millor temps del món en els 3.000 metres coberts i rècord català. I diumenge, amb menys de 48 hores de descans, va conquerir el seu segon títol nacional de cross a Jaén, imposant-se en l'última volta de la cursa el canari Nassim Hassaus. Cal recordar que Meixal ja havia aconseguit aquest guardó el 2017, i en la cursa celebrada aquest diumenge al circuit Sebastián Barajas de Jaén va tenir dos competidors. Darrere de Meixal i de Hassaus va ser tercer l'atleta uruguaià del Club Atletisme Santa Cristina d'Aro, Santi Catrofe. Precisament Meixal i Catrofe van contribuir decisivament amb els seus resultats a que Catalunya revalidés el títol estatal de federacions autonòmiques per un sol i ajustat punt d'avantatge.
I per acabar us expliquem també que el Club Excursionista Els Perduts de Begur presenta el calendari de sortides per aquest 2022. Al llarg d'aquest any se celebraran diferents sortides de proximitat, l'onzena edició de la marxa popular Puja i Baixa i un bany nocturn a la platja, o també, per exemple, la caminada solidària que organitzen amb motiu de la Marató de TV3.
El Club Excursionista Els Perduts de Begur torna de nou amb molta força i amb ganes de celebrar noves activitats per posar a punt el cos, les cames i l'ànima. Així, durant tot l'any 2022, l'entitat durà a terme una nova tanda de sortides de proximitat per a descobrir l'entorn més proper a casa nostra. Es tracta d'excursions obertes a tothom i de dificultat moderada, i la primera d'elles ja va tenir lloc el 23 de gener, amb un èxit de participació. A més de les sortides de proximitat, enguany també es podran dur a terme activitats com l'onzena edició de la marxa popular Puja i Baixa, un bany nocturn a la platja o la caminada solidària per la Marató de TV3.
Gràcies, Maria. 3:45, Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara és quan tu i jo parlem de tecnologia i justament la tecnologia ens falla. I ens feia una mica la perla. Avui és dimarts i com cada dimarts, doncs això, parlem de tecnologia, d'aquests highlights, aquestes notícies, que a vegades aquest entorn tecnològic ens fa una mica de corcoll, i en Josep Lluís doncs ho agafa, ho empaqueta i ens ho explica perquè s'entengui una mica millor. Ho he resumit bé?
Jo diria que més o menys, no? Ara se sent bé, me sents bé, estic en antena, és que no ho sé.
Sí, 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 i tant, et sento perfecte.
No, no, la que ha fallat alguna cosa, no sabia.
Fallava la tecnologia de l'ordinador, no sé, avui l'ordinador aquest des del que llancem les músiques i les coses ens fa una mica el salt. Per això,
però sí,
això.
És normal. No,
tot sentim.
Sóc present en algun moment, no?
Tot sentim perfectament.
Doncs sí, 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 jo intento fer això, ho intento, eh? No sempre ho aconsegueixo, perquè la veritat és que, per exemple, la primera notícia que portem avui és una mica, no sé, d'aquelles que fan respecte, fan por, però també aporten un punt d'il·lusió, d'interès, de visió de futur, no?
Una mica de mandra, fins i tot, eh?
I mandra també una mica. Sí,
perquè,
sí.
Vaja, la notícia a la que fa referència en Josep Lluís és aquesta que explica que Meta, l'empresa Meta, la matriu de Facebook, diguem-ne, sí, posa en marxa la supercomputadora més gran del món que dedicarà a la intel·ligència artificial, Josep Lluís.
Sí, a veure, que ningú es pensi que és un superrobot, no? Perquè jo, la primera impressió, quan he llegit el titular, era, ostres, ja tenim aquí el primer superrobot que controlarà els humans en poc temps, no? No es tracta d'això, no es tracta d'això. El que es tracta és, doncs, bé, sí, és veritat, és una supercomputadora, no? Un ordinador, no és un ordinador, són milers d'ordinadors funcionant de manera sincronitzada, en paral·lel, per dir-ho d'alguna manera, i això està al darrere, doncs, Meta, l'empresa matriu de Facebook, com tu ben deies. I per què el faran servir? El faran servir, doncs, perquè realment, per molt personal que acabis posant no per controlar, sinó també per gestionar ja tota la quantitat d'informació que generen totes les aplicacions de l'ecosistema de Facebook, Instagram, Facebook, WhatsApp, absolutament tot, doncs al final és impossible fer-ho amb humans, no? I llavors necessites, doncs, intel·ligència artificial que gestioni, per exemple, l'etiquetatge de fotos, que gestioni la moderació de comentaris, que processi tota aquesta quantitat ingent d'informació que, a més, creix de manera exponencial dia rere dia. Ara donaré quatre dades que al final són una mica més per no serveixen ni per contextualitzar això, perquè al final ens quedarem igual, però perquè veiem la dimensió del projecte. O sigui, es tracta d'una sèrie de màquines que poden processar fins a 1.000 milions de paràmetres de dades de manera conjunta. Això equival, per exemple, a 36.000 anys de vídeo d'alta qualitat, asseguren des de
Meta. Carai, tu. Pensava que anaves a fer la comparació amb el Camp Nou. Això equival a 36 Camp Nou.
No ho sé, és que jo crec que em perdria. No sé, realment és molt bèstia, no? Això permet, doncs, per exemple, processar fins a 20 vegades més ràpid en processos de visió artificial. La visió artificial vindria a ser tot el relacionat amb el processament de gràfics. I això es fa amb la tecnologia, que això aquí algun sí que els sonarà, NVIDIA, no? Les tecnologies gràfiques NVIDIA, doncs estarà al darrere de tota la tecnologia que aporten aquesta supercomputadora de dades amb intel·ligència artificial. Clar, hem arribat a un punt en la gestió de dades a internet, a la xarxa, de manera global, que si aquesta informació no es processa amb tecnologia d'intel·ligència artificial, és a dir, que sigui capaç no només de processar, d'emmagatzemar i de replicar o de copiar dades, sinó d'interpretar-les i d'actuar en conseqüència, aprenent de com interactuen els humans, no? Hem arribat a un punt que si no es fa amb intel·ligència artificial és impossible de gestionar-ho, o sigui, més val que pleguem.
Sí, exacte. Quina envidia sana que ens fa tenir recursos per poder fer aquestes coses.
Sabia que faries això.
Bé, escolta, els de Facebook que munten un supercomputador per fer tot el que consideren, perquè una cosa és el que expliquen i l'altra segurament és el que fan, segur que hi ha una part d'allò de rastreig als usuaris que no ens acaben d'explicar, i justament Google ha anunciat que deixarà de rastrejar els usuaris l'any que ve, el 2023.
Sí, de fet, no és que ho hagi anunciat ara, perquè ja se sap des de fa un temps, perquè tothom sap, o més o menys s'ha sentit a parlar de les cookies famoses, no? O sigui, aquell avís fastigós que et surt absolutament a totes les webs de la Unió Europea només, atenció, de la Unió Europea, perquè això als Estats Units no passa, i que t'avisa de que aquesta web utilitza cookies per al seu funcionament i que has d'acceptar no sé quantos, no? Doncs val. Comencem per aquí explicant què són les cookies, per si hi ha algun despistat o despistada. Les cookies són un petit arxiu que quan tu visites un web es queda emmagatzemat en el teu dispositiu, sigui mòbil, sigui tablet, sigui ordinador, i que recull una certa informació sobre el que fas en aquella web, és a dir, quines pàgines visites, per on et mous, on fas clic, on no, etc. No? En principi no recullen dades personals, dic en principi. Llavors, això és el que ha permès a Google fins ara, el creixement del seu negoci basat en publicitat personalitzada, no? Aquella conversa que hem tingut moltes vegades amb tothom en un moment o altre de...
Ai, hem parlat de no sé què, m'ha sortit un anunci de tal. Sí.
Exacte, i això també ha extrapolat últimament a les converses de on hi ha dispositius per mig i que capten l'àudio també, val? Bé, doncs això Google ho deixarà de fer servir l'any que ve, el 2023. O sigui, canvien de tecnologia, també una mica ho estan anunciant i ho estan venent com una millora de la privacitat per als usuaris, no? Llavors anuncien que deixaran de fer servir les cookies per oferir publicitat personalitzada, ja deuen haver guanyat molts diners amb la publicitat personalitzada, van ser no els primers, però sí dels primers en construir els anuncis personalitzats aquests en el mateix buscador, primer a la columna de la dreta i després ja a la part de dalt. I l'any que ve farà servir una altra tecnologia i donarà la possibilitat als usuaris d'eliminar tota la informació relativa al rastreig. I a més, atenció, perquè el rastreig es limitarà només a recollir els 5 temes principals a la setmana que més interessin els usuaris. És a dir, si tu obres el dilluns Google i fas una cerca sobre ràdio, el dimarts sobre una altra cosa, el dimecres sobre una altra, al final de la setmana hauràs fet cerques de 1.000 coses diferents, Google només es quedarà amb les 5 principals i tu tindràs la possibilitat d'accedir a la teva part privada i eliminar-les.
A veure, explicat així a priori sembla positiu.
Ho han venut bé, oi?
Sí. Però doncs, això és això, el que dèiem abans, no? Tot anirà bé si el que diuen que faran és el que fan realment, no?
Exacte, ja veurem a veure com funciona. Home, a mi d'entrada el que em sorprèn és una mica, no?, que renunciïn al seu model de negoci dels darrers 20 anys.
Molt bé. Doncs escolta, veurem què passa, i això ja hem dit que és a partir del 2023, i abans parlàvem de Meta, que és la matriu de Facebook, que és també la matriu de Spotify, i aquests dies Spotify està allò enmig d'una polèmica, i hem sabut que Neil Young, Joni Mitchell i d'altres artistes de moment han dit que abandonen la plataforma, Josep Lluís.
Sí, crec que es confós Spotify i WhatsApp, perquè Spotify i Meta no tenen res a veure. Almenys
Spotify ho va comprar a Facebook, això també.
No, Spotify i Facebook no.
I tant.
Spotify i Facebook, des de quan?
Vaja, mira, ara m'ho estàs fent buscar, però diria que sí. Però, bueno, és... tu explica això mentre tant jo ho busco.
Vale, vale. Això, hem sabut, s'ha fet públic, no? en tots els mitjans, que Neil Young i Joni Mitchell, dos cantants mítics, no? amb cançons clàssiques d'aquestes de pes, no? Doncs han decidit abandonar Spotify. Per què? Doncs perquè la plataforma líder de streaming, tant de música com de podcast en tot el món, ha decidit no eliminar un podcast d'un antivacunes, no? Un senyor que als Estats Units doncs, tenia una certa repercussió amb el seu podcast antivacunes. Els dos músics van protestar sobre això i han decidit que no l'eliminaven. Llavors ha dit, doncs marxo, i on em vaig? Doncs la competència em fa més mal, no? Apple Music. Llavors ara doncs Apple Music ha començat a fer bandera, no? Dient que això és la casa de Neil Young, una nota de premsa, uns tuits, etc. No? La cosa és que, bé, la notícia, potser el clam de la notícia és que Neil Young i Joni Mitchell han abandonat Spotify i se n'han anat a la competència, però això em porta una mica a parlar una mica de com està el repartiment en el món de les plataformes de música en streaming i de continguts, ja no només de música, sinó de continguts en streaming. No? Spotify és el líder, té una quota de mercat del 32% a tot el món, i el segueixen Apple Music amb un 16%, la meitat, Amazon Music amb un 13%, molt a prop d'Apple Music, i ja després, molt per sota, se situen YouTube Music amb un 8% o Deezer amb un 2%. Després hi ha un parell de plataformes més que estan orientades només al mercat asiàtic amb un 13% i un 4% respectivament. Vull dir, així està una mica el panorama internacional, el panorama mundial en el repartiment de serveis de streaming i de continguts en el món. Tots aquests serveis superen els 70 milions de cançons. Déu-n'hi-do. Vull dir, aquí sí, tenim música per escollir i amb preus que tots van més o menys per el mateix. Allà torna els 10 euros com a subscripció individual i els 15 euros si fas una subscripció per diverses persones.
Doncs, escolta, ja és veritat això, eh? No, Facebook no va comprar Spotify, però van fer una aliança molt estreta, que, vaja, no és una compra, però sí que és allò, una joint venture molt estreta, vaja.
Bueno, sí, això sí que em sona, però compra no em sona. Vaja, que jo que sé, que al final hi ha tantes informacions i tants moviments empresarials entorn a aquest món que al final també pesa una mica. Mira, per exemple, s'ha parlat durant molts anys que Google també havia comprat Twitter.
Ah, sí? Això, aquesta no l'havia sentit jo, mira.
Sí, i les males llengües diuen que realment l'ha comprat però no s'ha fet públic mai.
Home, però una operació d'aquest tipus no pot no fer-se pública, vull dir, no pot no saber-se, no?
Jo crec que no, però com a mínim és molt difícil de vagar, no? Però també, no t'has pensat mai de què viu Twitter?
Sí, i Pinterest?
O Pinterest, per exemple, no?
Clar, és que i n'hi ha unes quantes d'aquestes, eh?
Bueno, startups no, perquè Twitter de startup ja té ben poquet, no?
Però, i WhatsApp, de què vivia abans que ho comprés Facebook?
Exacte, ui, de què viu ara?
Bueno, ara suposo que deu viure perquè Facebook...
Està tot allà, en el compte d'explotació de
Facebook. Suposo que Facebook deu agafar les dades de WhatsApp que li que necessita o rastrejar converses, no sé, el que sigui, no tinc ni idea. I, però vaja, deu viure, doncs, això, dels actius de Facebook. Ara, de què vivia abans, quan era una empresa independent?
No se sabe.
En fi, escolta, el que sí sabem és que són gairebé les 9 i que per tant hem de dir fins la setmana que ve. Abans, però, com sempre, moltes gràcies per posar, com diu aquell, posar llum a la foscor, encara que no estiguem parlant de crims.
els crims empresarials.
Exacte, els crims contra la nostra privacitat digital.
Privacitat.
Josep Lluís, que vagi bé.
Bon dia.
Adéu, bon dia. I nosaltres, com dèiem, estem a punt d'acabar el supermatí d'avui. I l'acabarem, com és habitual, amb un últim cop d'ull a la previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc.
La meteorologia de la comarca d'avui queda explicada amb els dos avisos que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per vent i per estat de la mar. L'avís per vent adverteix de perill moderat d'entre un 10 i un 30% de probabilitat de tramuntana que fins al migdia pugui bufar amb ratxes màximes de 90 km hora. El temps d'avui també es presenta assolellat i sense nuvolositat, amb el vent i també de temperatures mínimes que no seran tan baixes i màximes que podran baixar una mica més. i la Forquilla a la comarca quedarà entre els poc més de 0 graus mínims als 15 màxims.
Doncs gràcies, Marc Vilà, gràcies a tot l'equip que fa possible el Supermatí i gràcies a vosaltres per fer-nos confiança. Ara mateix, res, d'aquí a 20 segons, l'Àlex Mata reprèn la programació de Ràdio Capital, la programació musical de Ràdio Capital, amb la millor música del món. Que tingueu molt bon dimarts, que vagi molt bé.
Supermatí, amb en Miquel 40.